Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
¿Eres un apasionado del hockey o del patinaje artístico? MacRoller, fabricante de equipamiento deportivo desde 1998. Visita nuestra web macroller.com. Sticks, protecciones, bolsas y troleys de hockey y patinaje artístico. Todo para el hockey, patines y patinaje artístico. MacRoller.com. Vive sobre ruedas. Indica cupón el penalti en tu pedido y recibe un 10% de descuento, limitado a las 50 primeras compras. Un espai de ràdio tranquil i amb idees que conviden a noves reflexions. Amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler. Minuts després de la mitjanit entre diumenge i dilluns, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els diumenges a la mitjanit, a Ràdio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel. Cerdanya. 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit i benvinguts un diumenge més a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religioso-cristiana de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per acompanyar-nos. Per a nosaltres, un plaer ser novament amb vostès. En l'edició d'aquesta nit farem el recull de notícies de la setmana. Entrevistarem mossèn Xavier Parés, col·laborador assidu d'aquest espai, perquè ens expliqui coses de les Jornades Nacionals de Litúrgia a Mèxic, a les que hi va assistir com a conferenciant. Mossèn Jaume Vila ens donarà la resposta a una de les preguntes que en fem sobre en aquesta secció del programa. I per anar acabant el programa Església d'Urgell, els oferirem unes breus dades d'agenda i el comiat. L'Àlex Alsina és al capdavant dels controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem pel recull de notícies de la setmana, com els dèiem. L'Escola Pia de Catalunya va organitzar diumenge passat, dia 4, una activitat escolàpia, històrica, espiritual i solidària per donar a conèixer un recorregut que uneix els diferents punts lligats a la vida de Sant Josep de Calassanç i que va servir per a acostar-se més a la figura del fundador de l'Escola Pia. L'anomenat Camí de Calassanç comença a la seva població de naixement, Peralta de la Sal, la Llitera, i acaba a Mollà, al Moianès, on l'any 1683 els escolapis fundaren la primera escola popular a Catalunya. Una activitat per a descobrir un tram d'aquest camí entre l'antic monestir de Gerri de la Sal i Sort, al Pallars Sobirà. A Gerri es va poder visitar l'antic monestir, el Museu de la Sal i les Salines, i a Sort una presó-museu amb una exposició sobre els refugiats. Els quilòmetres que es van sumar aquell dia es transformaran en una acció solidària, ja que gràcies a diversos patrocinadors passaran a recursos destinats als programes d'acollida de refugiats i desplaçats que es fan a l'Escola Pia de Catalunya. A Sort es va celebrar l'Eucaristia a la parròquia de Sant Feliu, presidida pel provincial dels Escolapis, el pare Eduard Pini, que va subratllar la importància de l'educació dels joves i adolescents seguint el carisma de Sant Josep de Calassanç. Dilluns passat, dia 5, va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer la reunió ordinària del Consell Presbiteral d'Urgell, que fou presidida per l'arquebisbe Joan Enric Vives, amb la presència de la pràctica totalitat dels consellers. El tema central de la reunió fou la presentació per part de la delegada de Patrimoni Cultural del Bisbat, Clara Arbués, de la tasca de la delegació informant sobre les activitats portades a terme recentment pel que fa al patrimoni cultural de la diòcesi i dels projectes de futur que es volen encarar. Va informar de les principals actuacions dutes a terme, de les quals destaquen especialment les del programa Romànic Obert, que ha permès restaurar uns 27 grans temples del Bisbat, i va destacar com darrerament s'ha intervingut en més de 300 temples parroquials per dur-hi a terme obres de millora i condicionament. Els consellers van compartir amb la delegada els principals obstacles que troben per a la cura del patrimoni cultural i es va destacar la bona col·laboració que existeix entre el Bisbat i les diferents administracions per tal de buscar recursos que permetin conservar el ric patrimoni cultural del Bisbat d'Urgell. A la tarda del mateix dilluns, dia 5, prop passat, va tenir lloc a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer la reunió ordinària dels arxiprestos de la diòcesi, presidida per l'arquebisbe Joan Enric, amb l'assistència de tots els seus membres. El tema central fou el de la formació permanent dels preveres en la línia de que demana la nova ratio, el do de la vocació presbiteral, que insisteix que la formació dels preveres és contínua durant tota la vida i no s'esgota en la preparació del seminari o formació inicial. El senyor arquebisbe va oferir als arxiprestos les principals idees fonamentals de la ratio sobre la formació permanent, que la presenten com una formació única i integral que abraça tots els camps, comunitària i missionera, insistint en la necessitat de la fraternitat sacerdotal i de l'acompanyament espiritual de tots els preveres al llarg de tots els seus anys de ministeri. I va urgir a revisar el que en el bisbat es va oferint per als preveres joves, adults, madurs i més ancians, tant en l'acompanyament com en activitats i ofertes de formació. Les activitats que la diòcesi d'Urgell ofereix als preveres per a la seva formació es concreten en dues tandes anuals d'exercicis espirituals, tres xerrades formatives durant el curs pastoral, un recés per Advent Nadal, una xerrada formativa durant la missa crismal en la jornada sacerdotal i la formació que des dels arxiprestats imparteix el professor Francesc Torralba, així com un peregrinatge de preveres o uns dies de convivència, enguany a Montserrat. També les trobades arxiprestals o els grups per afinitats pastorals o de generació o de revisió de vida. I també el Santuari Basílica del Sant Crist de Balaguer va acollir el dimarts passat, dia 6, la 13a trobada diocesana anual del moviment cristià Vida Creixent, amb la participació d'unes 150 persones provinents de tots els indrets del Bisbat d'Urgell. La jornada fou presidida pel nostre arquebisbe Joan Enric i va comptar amb els 15 grups del moviment presents a la diòcesi, així com de representants del moviment de les diòcesis de Barcelona, Tarragona i Solsona, entre ells el president de la Junta Interdiocesana de Vida Creixent a Catalunya, Sergi Oliva, i el conciliari interdiocesà, mossèn Xavier Moretó. També s'hi feu present el regidor de Serveis Socials i Habitatge de l'Ajuntament de Balaguer, Joan Pla. La presidenta diocesana del moviment a Urgell, Maria Carme Ribes, va donar la benvinguda als participants i va voler agrair la presència de l'arquebisbe, així com l'assistència dels representants dels moviments veïns, reflex de la comunió i agermanament entre les diòcesis on hi ha aquest moviment apostòlic. Tot seguit, Monsenyor Vives va voler destacar la importància que el moviment de vida creixent té per a la gent gran, ja que permet ajudar-se i compartir experiències i al mateix temps esdevenir testimonis per a les generacions més joves de pregària i de fe. A l'Eucaristia, durant l'homilia, el nostre arquebisbe animà els fidels a viure amb intensitat els tres pilars fonamentals de vida creixent: l'amistat, que és acollir l'altre i estimar-lo; l'espiritualitat, que és viure intensament el coneixement de Déu pròxim i saber descobrir-lo en les nostres petites coses; i l'apostolat, que és donar als qui ens envolten fidel testimoni del Déu trobat íntimament. El passat mes de gener es va celebrar a Mèxic, a San Juan de los Lagos, unes jornades nacionals de litúrgia a les que hi assistí el nostre delegat de litúrgia i pastoral sacramental i col·laborador assidu del nostre programa, mossèn Xavier Parés, en tant que professor de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona. L'arquebisbe de Puebla, monsenyor Víctor Sánchez, company d'estudis de mossèn Xavier Parés i fundador d'aquestes jornades, el SOMELIT, la Societat Mexicana de Litúrgia, està vinculat al nostre bisbat d'Urgell. Des d'aquí volem conèixer els vincles d'amistat i col·laboració litúrgica i pastoral entre ambdós bisbats. I qui millor per parlar-ne que mossèn Xavier Parés, a qui saludem. Bona nit.
Hola, molt bona nit.
Avui el portem per un altre tema, però gràcies per col·laborar quasi bé setmanalment al nostre programa. De debò que l'agraïm moltíssim. L'agraïm moltíssim. Mossèn Parés, per què no ens explica això del SOMELIT, què és?
Bueno, el SOMELIT vol dir Societat Mexicana de Litúrgia, de liturgistes, no? El va fundar precisament Monsenyor Víctor Sánchez, actual arquebisbe de Puebla, de Los Ángeles, a Mèxic, precisament per reunir tots els liturgistes de Mèxic i aprofundir l'estudi de la litúrgia. Aquestes jornades que s'han anat fent ja em sembla que són les 38, les que es fa aquesta d'aquest any, doncs són unes jornades que estan obertes també a molta gent. I aquest any, precisament, doncs, ens van demanar l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, al qual jo pertany, si podíem doncs, dirigir aquestes jornades. I vam anar tres professors: el doctor Seguí, que és el director de l'Institut, el mossèn Jordi Font, mossèn Jordi Font de Girona, que és el vicedirector, i un servidor, que sóc el secretari. I entre els tres ens vam repartir les ponències. Especialment les que va fer més ponències va ser el doctor Jordi Font, degut a que el tema que tractaven era un tema doncs, més seu, que és la litúrgia via pulcritudines, l'ars celebrandi, l'ars presidencialis i l'ars predicandi, o sigui, l'art de celebrar, l'art de presidir i l'art de predicar. No? I llavors ell va fer quatre conferències, en Sevidon vaig fer dues, vaig fer una Resurgendum con Cristo, sobre el tema de les cendres, de les incineracions dels difunts, i després en vaig fer una altra sobre la història d'Institut Superior Litúrgia de Barcelona, i després en va fer una altra el director, que ja hi havia estat també l'any passat, el doctor Seguí, que va fer una altra conferència sobre el tema de les traduccions litúrgiques. Uh-huh. Llavors, pues...
Volia demanar-li, quanta assistència? Eren preveres, la majoria, o
hi havia
estudiants de litúrgia?
Hi havia cinc bisbes, Hi havia 5 bisbes, hi havia quantitat de preveres, diaques, religiosos, religioses i de laics. Tots plegats érem 283.
Déu-n'hi-do. I es van celebrar al seminari o a la universitat?
Es van celebrar
a
Sant Juan de los Lagos, sí, que precisament és una casa extraordinàriament bonica, preciosa, molt ben acondicionada i molt gran, on hi cap moltíssima gent. I es veu que quan hi ha coses a nivell nacional i que hi assisteix molta gent, es colleixen sempre aquesta casa. És una casa que és del bisbat de Sant Juan de los Lagos i bueno, hi ha espai per tot i allà és on vam fer aquestes reunions.
I també podríem dir que l'assistència dels laics era oberta, és a dir, la gent
era oberta, hi havia també molts laics perquè Hispanoamèrica, Mèxic i generalment a tot Llatinoamèrica, els laics tenen molt més protagonisme que aquí en la vida de l'Església, però molt més. Estan molt més compromesos, estan molt més formats, estan molt més preparats i tenen moltes ganes de fer-ho tot i de participar. I això dona gust, perquè aquí has de demanar a un que et llegeixi, a un altre no tenim acòlits, allà s'esbarallen per poder tenir les mateixes celebracions litúrgiques, que van ser sempre molt solemnes. Els acòlics eren noies que anaven totes uniformades, totes iguals, molt ben uniformades, portaven els ciris, portaven la creu, portaven l'incens, portaven la mitra del bisbe, el bàcul, o sigui, tot noies molt, molt elegantes,
no,
molt ben arreglades.
No nenes, noies.
Noies, sí, hi ha noies de 30-40 anys, eh? Sí, hi ha bastant, no nenes de 15 anys,
sí,
no?
Sí, però això, sinó, que no són escolanetes, no?
Sí.
Quins actes complementaris es van fer també en aquesta jornada, si hi ha alguna cosa a remarcar? Si no, passaríem directament a parlar d'aquesta estreta col·laboració que hi ha entre els dos bisbats, l'arquebisbat de Sant Juan de los Lagos i també Puebla, concretament, i el bisbat d'Urgell. Què ens diu?
Bé, bueno, primer de tot, pues, explicar una mica en què va consistir aquestes jornades, no?, preguntes.
Sí.
Aquestes jornades doncs, van durar 4 dies i va haver doncs, aquestes conferències sobre aquests temes de l'art celebrandi, de la litúrgia procritudinis, que va dirigir principalment mossèn Font, de Girona. Després també hi va haver algunes xarles sobre l'art de celebrar el cant i la música en la litúrgia, que ho va fer un laic, que porta la secció de música de la Conferència Episcopal Mexicana i ho va fer extraordinàriament bé. Després també l'Ars Predicandi, l'Ars Presidendi, tot això que hem dit abans, i també la mestagogia de la litúrgia. I en servidor vaig fer Resurgendum cum Cristo i també Magnum Principium, ho va fer el doctor Seguí, que és sobre les traduccions litúrgiques que el papa ha volgut que ja no fossin tan tècniques aprovades per Roma, sinó que fossin més de les conferències episcopals amb l'aprovació i el beneplàcit també del Santa Seu. Aquestes van ser els temes principals que es van fer. Juntament amb això, doncs, hi va haver certament també una gran participació d'actes litúrgics que van ser solemníssimes, teòricament, perquè hi havia tants bisbes, perquè hi havia tants preveres, perquè hi havia tanta gent, el cant estava molt ben cuidat i nosaltres vam ser molt ben acollits amb aquestes jornades i ens vam trobar molt a gust. Fins i tot un se sent important allà, perquè sembla que
bueno, vinguis... Bueno, vostè, Déu-n'hi-do, l'important que és,
I tothom et demana fer-te una fotografia amb tu, i et fan preguntes, i volen que els hi dediquis un llibre, en fi, et sents allà com un personatge important, sempre. Nadie es profeta en su tierra, però a fuera de la tierra de vegades sí.
Doncs hi ha algun acte d'ella, a part d'això, doncs alguna trobada també amb els exalumnes, no?
Sí, bueno, allà també vam tenir ocasió pues, de saludar molts exalumnes que venien en aquestes jornades nacionals que havien sigut, i llavors et trobes pues, amb exalumnes que diuen, mossèn, que un dia vostè em va suspendre. No, no pot ser, perquè jo ho faig sempre, etc. Coses d'aquestes, no? I llavors doncs, ens hi vam trobar molt bé. Vam aprofitar per fer una trobada d'exalumnes. No se n'ha fet mai cap. L'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona ja porta 30 anys de vida i hi ha molts, sobretot d'Hispanoamèrica, Latinoamèrica i del Carib, que hi han vingut com alumnes enviats pels bisbes d'allà. I vam intentar fer-ho, en van venir 20, clar, potser eren 40 o 50, no? Però 20 ja, déu-n'hi-do, i vam aprofitar 3 dies també a Puebla, acollits per l'arcabisbe de Puebla, el senyor Víctor, i allà van venir aquests 20 amb nosaltres i vam fer doncs, com una mica de revisió de tot com el que havien fet, el que havien treballat, com els havia anat a Barcelona, una mica doncs, de reflexió de la litúrgia, i vam intentar també doncs, enllaçar els llaços de treball i d'amistat entre l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i el Sommelier de Mèxic, eh? I així treballar una mica junts. Ells van fer tota una sèrie de... Nosaltres els vam fer propostes i preguntes i ells van treure unes conclusions, per exemple, de fer una missa dominical diferent de la nostra, de fer un segon congrés de liturgistes de Centroamèrica, de fer una revista de litúrgia de llatinoamericana, de treballar un manual de litúrgia, o sigui, d'anar enllaçant entre nosaltres i ells un treball en comú.
I els vincles amb el nostre bisbat d'Urgell?
Els inicis del nostre bisbat d'Urgell doncs, són molt, molt intensos i cada vegada es van reformant més, precisament perquè, clar, jo vaig ser amic de Víctor, de l'arcabisbe de Puebla, perquè vam ser companys de classe, d'estudis, i llavors ell va vindre aquí per celebrar els 25 anys de l'Institut Superior de Litúrgia de Barcelona, va tornar a venir al cap de 4 o 5 anys perquè li van donar el memorial Pere Tena i li van fer aquest homenatge, i llavors va ser quan ens van invitar nosaltres en allà. Jo vaig presentar al senyor arquebisbe de Puebla, el nostre senyor arquebisbe d'Urgell, i els dos van parlar, i una de les coses que van dir, home, l'arquebisbe de Puebla té molts capellans, pensa que n'ordena de 25-30 cada any. Cada any.
Com és possible, això?
Té el seminari ple.
Que bé!
Té 170 teòlegs. 170 teòlegs. I té uns 300 seminaristes, 280. I això fa que tingui una gran riquesa de vocacions. I té, ara, actualment, aquest any, 23 sacerdots estudiant a Europa. Entre Roma, Navarra, Barcelona, el Salamanca i Alemanya. Té 23 sacerdots, es pot permetre el luxe de tenir tants sacerdots fora quan els nostres bisbes de Catalunya no en tenen quasi bé cap, perquè els necessiten per les parròquies, ja. I que els costa molt d'enviar gent a estudiar, no? I llavors, amb aquest arquebisbe, doncs el nostre senyor bisbe van fer com una mica de pacte d'aquell que sempre enviaria sacerdots a estudiar litúrgia a Barcelona i aquests sacerdots ajudarien Urgell. Uh-huh. Tal manera que ja és el tercer sacerdot que ha vingut i estan destinats a Guissona.
Ah, que bé.
A Guissona, i cuiden els pobles de Guissona. Uh-huh. Durant la setmana està a Barcelona. Ara hi ha el Francisco, està a Barcelona estudiant, i després doncs, se'n va els caps de setmana a Guissona a servir aquells pobles de les rodalies de Guissona. I això ja fa anys que ho va fer el Jacinto, i ara, quan acabi el Francisco, en vindrà un altre, i sempre tindrem aquí un sacerdot de Puebla ajudant el nostre bisbat.
Doncs és per felicitar-nos, mútuament, entre aquesta col·laboració magnífica, com ha de ser entre germans, entre cristians, òbviament. I Li agraïm moltíssim que ens hagi apropat tota aquesta realitat de les jornades de litúrgia a Mèxic, que vostè va viure personalment, i per el que ens ha explicat, i bé, molts èxits també doncs, en la litúrgia, que en definitiva també és necessària, que es conegui a nivell de poble de Déu, a nivell de laics, també, sobretot.
No? Més cal dir que vam ser molt acollits, molt estimats, molt ben rebuts, i això pues, ens va omplir de goig i d'alegria, i el saber pues, que Mèxic i Barcelona estem molt units, i Urgell també, degut a aquests capellans que l'arquebisbe d'allà ens envia, i per tant doncs, tot això és una connexió i una germanor eclesial molt maca.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, mossèn Xavier
Parés,
que és el nostre delegat de litúrgia, de pastoral sacramental, i fins la propera. Bona nit.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara entrem en la secció preguntes que ens fem sobre i ens la respondrà la pregunta mossèn Jaume Vila, que és rector d'Oliana i delegat per la vida consagrada. Aquí saludem. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit, Maria.
Gràcies per ser aquí i li volem dir la pregunta que tenim. És que ens expliqui, sisplau, la frase de Sant Agustí: estima i fes el que vulguis, en comentari a la carta de Sant Joan, el capítol 7, verset 8. Digui.
Bé. Normalment, quan es parla d'aquesta frase, només se'n diu la primera meitat. Estima i fes el que vulguis. Doncs Agustí diu més coses. I és interessant, em sembla a mi, que les recordem. Què diu Sant Agustí? Segueix dient, si calles, callaràs amb amor. Si crides, cridaràs amb amor. Si perdones, perdonaràs amb amor. Si tens l'amor ben arrelat en tu, cap altra cosa, excepte l'amor, serà el teu fruit. I em sembla que és important recordar-ho això perquè ens quedem amb la primera part. Molts ni en la primera part no es queden, perquè si després els hi fas la pregunta, fes un comentari, això, no és gaire encertat, moltes vegades. No és gaire encertat. En canvi, Sant Agustí, doncs, va a lo que és profund, a lo que és important d'aquest fes el que vulguis. Llavors, jo també aquí afegiria, tret del capítol 15 de Sant Joan, que aquest aspecte de l'amor, aquest manament de Jesús, el podríem completar amb aquelles altres mateixes paraules de Jesús, que les diu en aquest capítol 15 que us he citat de Sant Joan. Diu, aquest és el meu manament, ens diu Jesús, que us estimeu els uns als altres com jo us he estimat. Això us demano, que us estimeu els uns als altres. Amor a Déu bé, però l'amor a Déu passa inexorablement per l'amor als germans. Perquè, com diu Sant Joan, com podem estimar a Déu que no veiem si no estimem el germà que tenim al costat i que tractem amb ell i que hi parlem i que veiem? I em sembla que amb això ja està explicat una mica el de Sant Agustí.
Molt bé, doncs li agraïm moltíssim aquesta col·laboració. Hi ha col·laboració, en certa manera, assídua, habitual, del nostre programa Església d'Urgell. Moltíssimes gràcies i fins un altre dia.
A vosaltres, Maria.
Mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i delegat per la vida consagrada del nostre bisbat d'Urgell. Gràcies. I ja per acomiadar-nos, unes breus dades d'agenda. Aquest dimecres, dia 14, al Centre Cívic del Passeig de la Seu d'Urgell, Sopar de la Fam, Mans Unides, presentació del projecte d'aquest any 2018, destinat a Uganda, Kibulala, Oima. per l'ampliació d'una escola de primària, que tindrà un cost de 72.000 euros. Aquest dissabte, dia 17, al Seminari de la Seu d'Urgell, jornada diocesana de formació de pastoral de la salut, començarà a 10:45 del matí. Va adreçada als membres de la delegació, membres de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes i a les persones interessades. La conferència anirà a càrrec de Monsenyor Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa, i té per títol Acompanyar les famílies en la malaltia, que és el lema de la campanya de Pastoral de la Salut d'aquest 2018. I fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Fins diumenge vinent. Que tinguin una bona setmana. Salutacions de l'Àlex Alsina a la tècnica i de Maria Marín a la direcció i presentació. Adéu-siau.